Guía d'orquestra. Un seguiment detallat de les obres del concert setmanal de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Guía d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Amb Raimon Colomer i Víctor Soler.
Benvinguts un dia més a Guia d'Orquestra, el programa del concert que l'Orquestra de l'Acadèmia Nazionale di Santa Cecilia, dirigida per Antonio Papano, va oferir els dies 1, 2 i 3 de juny del 2007, estava format per les obres següents. L'obertura del Setge de Corint, de Gioachino Rossini, el concert per a violí i orquestra número 1, opus 6, de Niccolò Paganini, amb la violinista Sayako Soji, i també els poemes simfònics Fonts de Roma i Pins de Roma, d'Ottorino Respighi. Ens acompanya, com sempre, en Víctor Soler, professor d'harmonia del Conservatori del Liceu. Víctor, benvingut a Guia d'Orquestra.
Moltes gràcies.
Bé, Víctor, una orquestra italiana convidada a la temporada de l'OBC fent un repertori italià amb un director italià. Déu-n'hi-do. Escolta, d'aquestes obres, de quina has preparat o de quina ens parlaràs avui?
Mira, com que avui és l'últim programa, doncs farem una cosa una mica especial i aleshores he pensat que podríem escoltar senceres dues obres, l'obertura de Rossini i les Fonts de Roma, de Respighi, aquest poema simfònic. I amb aquestes dues obres anirem repassant alguns dels conceptes que hem anat tractant al llarg d'aquests 25 programes.
Uh-huh. I donaran, per tant, aquestes obres?
Sí, perquè moltes vegades hem comentat que quan dedicàvem un programa a una qüestió concreta, no volia dir que allò només passés en aquella obra i prou. No sé, per exemple, el dia que parlàvem del concert per violoncel de Lalo, que ens vam fixar especialment en els contrastos, si te'n recordes.
Recordo, parlaves del valor del contrast, no?
Això mateix, Però no és que només hi hagués contrastos en aquella obra i a la resta d'obres, no. En aquella obra el que passava és que eren molt clars, eren molt marcats i apareixien de manera molt freqüent en tots els tres moviments del concert. I aleshores, clar, vaig decidir agafar aquest tema per explicar l'obra, el concert de Lalo, des d'aquell punt de vista. Però clar, en qualsevol altra obra de la literatura musical hi trobarem molts contrastos, potser no tants, però també n'hi trobarem molts. En qualsevol obra notarem que el compositor juga amb els contrastos i els utilitza per construir la seva música.
Mm-hmm. Per tant, aquestes obres que has triat d'aquest últim concert de la temporada de l'OBC, de l'Auditori, donaran prou joc per repassar els conceptes més importants, o alguns dels més importants dels que hem tractat d'aquests programes darrers, no?
Això mateix, però no, repetint amb el que estava dient, no perquè hagi tingut la gran sort de que en aquestes dues obres hi apareguin tots, sinó per això que dèiem, perquè en gairebé qualsevol obra hi podríem trobar els més generals, les qüestions més importants que afecten en general a la música.
Mm-hmm. Queda clar.
No tots, perquè hi ha conceptes que hem tractat també que eren molt, molt més concrets, que tenien un domini més concret, més limitat. Per exemple, un dia vam parlar de les característiques del barroc.
Recordo.
Uh-huh. Un dia vam parlar de la música francesa. Clar, això en l'obertura de Rossini no hi trobarem res, ni de francès ni de barroc.
Són exemples molt, molt concrets aquests que ens deies.
Clar, però en canvi, si mirem altres aspectes que hem tractat en diversos programes, com la construcció formal, hem parlat de l'estructura interna dels temes, allò de la pregunta i la resposta.
Uh-huh. Hem vist, el 2 més 2 més 4.
El 2 més 2 més 4. Hem vist coses d'orquestració, hem vist la progressió, la variació, el contrast que dèiem abans, canvis de mode de major a menor. Clar, tots aquests aspectes sí que són més generals i apareixen pràcticament en totes les obres.
Uh-huh, perfecte. Per on comencem, Víctor?
Doncs anirem seguint l'obertura de Rossini i si escoltem al principi ja veuràs que un d'aquests temes generals que hem tractat destaca i destaca de manera especial.
Aquí està claríssim,
Molt clar,
El que més destaca és el contrast,
Sí. Fa el mateix, amb dinàmiques totalment contrastades. Primer molt fort, amb tots els instruments de l'orquestra, i després molt fluix, només amb les cordes. Mm-hmm. Bé, després d'aquest inici tan contrastat, comença una marxa fúnebre a l'obertura aquesta.
N'havíem vist una, no?, amb la segona de Mahler, de marxa fúnebre.
Sí, sí, n'havíem vist una en aquella sinfonia, però aquí, més que parlar de la marxa fúnebre en si, volia parlar d'un efecte que fa en la marxa fúnebre, però que hem vist en diverses ocasions, especialment el dia que vam dedicar el programa a la setena sinfonia de Beethoven. Uh-huh. És el concepte que en vam dir aquell dia creixement, que era el fet d'anar repetint el mateix, però de manera que cada vegada que reapareix allò que estàs repetint, la cosa vagi a més. La segona aparició surt més fort, més instruments, més veus, més riquesa.
Més registre, no?
Sí, tot va creixent. Uh-huh. Tenim la sensació de que tot s'engreixa, de que tot es fa gran. Recordem l'exemple que vam posar aquell dia corresponent al segon moviment de la, uh-huh, de la sinfonia.
Aquell famós tema de les notes repetides, no?
Això, això mateix, aquell tema tan simple, amb tantes notes repetides, i que va reapareixent, però en cada repetició es van afegint, uh-huh, més i més instruments, més i més veus. Recordem-ho en aquest muntatge. Ara tindrem el primer grau de creixement. Veus, ha aparegut una nova melodia que s'afegeix al que ja teníem. No hem perdut res. Segon grau de creixement. Pum-tarim-pum-pum. Això no ho teníem, una fórmula d'acompanyament que s'afegeix.
Els cellos, no?
Els cellos. I ara, tercer grau de creixement. Tota l'orquestra en ple.
Realment és un exemple claríssim d'això que en dius creixement, i el recordo perfectament.
Ara sí, ara hem sentit només un muntatge, hem anat, sí, tallant, sí, tot sencer, és molt més llarg, no, i clar, fa molt més efecte.
Aleshores, deies, Víctor, que la marxa fúnebre de l'obertura de Rossini també és un cas d'aquesta mena, no?
Sí, molt, molt semblant. Ara sentirem un muntatge també amb els tres principis de la marxa fúnebre per observar aquest creixement. Fixa que tenim la melodia, una sola línia. Ara ja és ja començarà la segona aparició. Més instruments. Una mica més fort. I una nova melodia a les cordes. Ara, tercera aparició, encara més fort. Més instruments i més veus. Aquest efecte de creixement, ja ho hem comentat altres vegades, és importantíssim en música. Sempre es tracta d'anar a més. Ja ho hem comentat en diverses ocasions, que ens agrada tant la música que de seguida ens conformem amb el que ens donin. Fixa't, la melodia aquella de Beethoven amb notes repetides. Ja ens agradava, ja ens la quedàvem. O aquesta marxa fúnebre de Rossini que comença amb una sola melodia. Ja ens va bé. A condició de que la cosa sempre vagi creixent, sempre vagi a més. Escoltem ara sencera, no el muntatge que hem sentit abans, sinó sencera, tota la marxa fúnebre. Des de la seva primera entrada, molt suau, la seva primera repetició enriquida i la segona repetició amb més creixement.
Bé, aquesta era la marxa fúnebre del principi de l'obertura del setge de Corint i crec que el tema aquest de creixement queda molt clar, Víctor?
Sí.
Què més tenim?
A veure, aquesta obertura de Rossini té aquesta part inicial que hem sentit, la primera dels contrastos i aquesta marxa, això és lent, i ara ve una part ràpida que comença amb un tema d'aquests típics autènticament rossinians. Què et crida més l'atenció d'aquest tema?
Home, no sé, a veure, que és molt ràpid, i això que els violins, que no paren, aquest mal de Sant Vito, no sé què
sí,
tenen.
El moviment perpetu.
Sí.
Perpetu.
Em sembla molt que d'això del moviment perpetu, però n'hem parlat, no recordo bé quin programa, però...
Sí, em sembla que en dos programes, el que vam dedicar a La meva pàtria de Smetana i el del concert de violoncel de Lalo. He portat un exemple d'aquesta última obra, en què en aquell cas el moviment perpetu, en lloc d'estar a la melodia, el teníem a l'acompanyament. Passem ara al segon tema d'aquesta part ràpida de l'obertura. És un tema que té una estructura que hem vist...
L'obertura Rossini, perdó.
Sí. És un tema que hem vist en moltes ocasions. Primer et poso el tema més famós de La meva pàtria de Smetana, un tema que ja vam estar escoltant, i em dius de quina estructura es tracta.
Que em fas un examen, ara?
Sí, ara és l'època, no? Final de curs, i ja se sap, és el que toca.
A veure, doncs si aprovo. Dani, em poses aquest examen, la peça d'examen, sisplau?
Què? Era fàcil, no?
Home, em sembla que sí, això és de primer curs, eh?
Sí.
És allò de la pregunta i la resposta.
Això mateix, eh? Una primera part de la melodia que queda oberta, que no sona conclusiva, i una segona part, això seria la pregunta, i una segona part molt semblant que fa de resposta.
I que sí que sona conclusiva, eh?
Això mateix, sí.
Ara ens posaràs una de Rossini... Que té, és una frase d'aquesta mena?
Sí, és una pregunta-resposta d'aquestes, però veuràs que té una variació important. Perquè Rossini fa un detall curiós.
Quin és aquest detall curiós que deies?
Doncs que Rossini, entre la pregunta i la resposta, hi afegeix una soldadura. Però una soldadura...
D'això de les soldadures en havíem parlat, també, no?
Sí, li vam dedicar un programa, que te'n recordes que en dèiem les costures de la música.
Justa, les costures de la música.
Els nexes, perquè és el que fan els compositors per tapar els buits, per unir les frases, les peces, diguéssim.
Aleshores deies que Rossini feia una soldadura?
Sí, fa una soldadura, però que en lloc de tapar el forat, el que fa aquesta soldadura és obrir un forat, és a dir, allargar-se més del compte, de manera que la resposta s'ha d'esperar una mica. El que nosaltres ens esperaríem seria que la resposta vingués immediatament després de la pregunta. I he fet un muntatge tallant i enganxant perquè notem com seria el que nosaltres esperaríem. Fixa-t'hi.
No, ja t'entenc. Això seria la versió simple, eh?
Exacte, això és el que estem esperant. Pregunta-resposta. Estem condicionats, estem programats, podríem dir, per interpretar-ho d'aquesta manera. I ara ho tornarem a sentir tal com és, i veuràs que la soldadura del principi, la que ve abans de la pregunta, que ja ve la soldadura, és la que es fica entremig entre la pregunta i la resposta, retardant l'aparició de la resposta.
Molt curiós, això, Víctor?
Sí.
Realment té un efecte còmic, també, sí, sí. El moment que ho pesques, que dius...
Rossini és un mestre, el seu domini era tan brutal que aquestes coses li sortien amb una gràcia...
Sí, sí, escolta, déu-n'hi-do el suc que estem traient aquesta obertura. L'escoltem sencera, ara?
Sí, però espera't, perquè encara volia posar un fragment més del final de la coda, bueno, per il·lustrar un concepte que vam presentar el dia que parlàvem de la sinfonia de Hans Roth.
Hans Roth, era aquell compositor, company de Mahler, no? Que va morir molt jove, em sembla.
Això mateix. Aquell dia vam estar veient, si us recordes, com ell havia après dels grans mestres, copiant les seves idees, o adaptant-les, més ben dit, a la seva obra. I una de les coses que havia après de Wagner, que li havia copiat a Wagner, podríem dir, era el que vam anomenar alimentació. No sé si te'n recordes.
Vagament, alimentació. No? Em sona, però no t'ho sabria.
Ara ho sentirem. Ja veuràs, teníem un tema que estava fet de notes relatives llargues, i per tal de que tot caminés, que no es quedés parat, l'acompanyament feia notes ràpides que ajudaven això, a tirar-ho endavant. Notes ràpides que alimentaven, per dir-ho així, el tema. Recordem aquest tema alimentat de Hans Roth.
De tema, Fantàstica aquesta sinfonia.
Sí, sí, és impressionant, és impressionant.
I Rossini també fa un tema així amb alimentació?
Sí, a la seva manera, òbviament, però a la coda d'aquesta obertura fa una cosa molt semblant, fixa-t'hi.
Víctor, veig que hi ha molta percussió en aquesta obertura, no?
Sí, i a més és un tipus de percussió molt, molt característica, perquè imita la percussió de la música turca.
La música turca?
Sí, això de la música turca, de fet, és com un tòpic, és un lloc comú de la música del classicisme i de bona part del romanticisme.
Tòpic, has dit? Sí,
sí, vull dir que és un estil de música que molt sovint els compositors imitaven. Hi ha moltes obres que tenen fragments en els que s'imita, s'hi fa referència, a això, a la música turca.
Ens en pots donar algun exemple?
Sí,
exemples coneguts, vull dir,
Sí, per exemple, una obra on les referències hi són constantment seria l'òpera El rapte del Serrall.
Aquí l'argument passa a Turquia, de fet.
Clar, l'argument passa allà i, per tant, les referències són constants.
Gairebé obligades, a més.
Obligades, sí. Totalment obligades. Però hi ha moltes obres que tenen algun fragment escrit o bona part de l'obra escrita en aquest estil, com a la novena de Beethoven a l'últim moviment. Hi ha un concert per violí de Mozart, em sembla que és el número 5 que es coneix amb el nom de El Turc. Hi ha diverses, i n'hi ha moltes més, la mateixa marxa a la turca per piano, que allà no hi ha percussió, però intenta imitar-ho, també de Mozart. I bé, com que em pensava que et faria gràcia això de la música turca, d'aquests t'he portat algun fragment. Quin t'agradaria sentir?
Home, has parlat de la novena Beethoven, no?
Sí.
El tens per aquí?
Sí, el tenim per aquí. Aviam, Dani, punxa, sisplau, la pista 11. Aquí ja tenim els símbols característics, el ritme de marxa.
Però això, més o menys, és el tema de la novena, no?
Sí, perquè tota aquesta part és com un tema amb variacions. És a dir, que Beethoven fa variacions sobre el seu propi tema, sobre el famós tema de la novena, i una d'aquestes variacions està feta a la turca, en estil turc.
Deixem una mica més?
Sí, sí.
Des Himmels rechte Plan, Glauben, Frieden. Fantàstic, curiós, m'encanta això,
Sí.
Escolta, tornant a Rossini, ens has parlat això de la música turca, no? Per què fa referència a la música turca? Que hi ha alguna relació amb l'argument de l'òpera?
Sí, perquè aquesta òpera es diu El setge de Corint i el setge el feien, pel que es veu, les tropes turques.
Està bé, curiós. Podem sentir ja, et sembla, l'obertura sencera?
Sí, sí, endavant.
Bé, deixa'm allò repassant, a veure si me'n deixo algun, però una mica els conceptes que has esbossat i que has tocat. Conceptes com, a veure, contrast, hem parlat de creixement, de moviment perpètu, pregunta i resposta, has parlat de la soldadura, de l'alimentació... I finalment aquest de la música turca.
Sí, això no era repàs,
Exacte, un concepte nou. Déu-n'hi-do el suc que n'hem tret d'aquesta obra, l'obertura de l'òpera El setge de Corint de Gioachino Rossini. Podem sentir ara sencer en aquesta versió de la Filharmonia Orchestra dirigida per Claudio Scimone. Bé, fantàstic aquest Rossini, Víctor?
Sí, sí.
Obertura de l'òpera El setge de Corint, per qui s'hagi incorporat tard a la sintonia de Catalunya Música. Obertura de l'òpera El setge de Corint, de Gioachino Rossini, que sentíem en la versió de Filharmonia Orquestra, dirigida per Claudio Scimone.
Guia d'orquestra.
Bé, continuem el programa Guia d'Orquestra. Avui estem fent un repàs de conceptes que hem vist al llarg d'aquests programes anteriors, durant tot el curs, podríem dir.
Un repàs de final de curs.
Seguim amb Rossini o deixem ja tancat el capítol Rossini?
Sí, ara el Rossini ja l'hem sentit sencer. I ara compararem fragments de les fonts de Roma, de Respighi. També fem el mateix amb exemples de programes anteriors.
Ottorino Respighi no és un compositor gaire conegut, Víctor?
No.
Ens pots fer allò 5 cèntims, un petit retrat d'aquí?
Sí, tinc per aquí apuntades les dades bàsiques. És un compositor italià que va néixer el 1879 i va morir just abans de la Segona Guerra Mundial, el 1939. Es veu que va estudiar composició, es va moure bastant i va estudiar amb Rimsky-Korsakov, també amb Max Bruch, i és un dels compositors italians més reconeguts del primer terç del segle XX. També va fer alguna òpera, però les seves obres més conegudes són aquestes Fonts de Roma i la seva obra germana, podríem dir així, Pins de Roma, que són uns poemes simfònics molt força coneguts i molt interessants. I com que de poemes simfònics va la cosa, clar, la relació amb La meva pàtria d'Esmetana, un dels primers programes que vam fer, clar, és inevitable. Concretament és encara més inevitable amb la part titulada Moldava, que descriu els corrents d'aigua del riu, recordem-ho. I ara escoltarem el principi de l'obra de Respighi, clar, Fonts de Roma, també hi ha aigua, i ja veuràs que hi ha una certa relació, una coincidència, podríem dir, en els recursos que utilitza Respighi per imitar aquest moviment de l'aigua.
No, realment, no sé si és un plagi o no, o està inspirat un amb l'altre, però realment aquests comparteixen recursos, no? Aquest moviment ràpid però suau,
Sí, no cal que sigui un plagi, perquè si vols imitar o suggerir el moviment de l'aigua, és evident que ho faràs d'una manera relativament semblant a aquesta,
Però segur que Respighi coneixia l'obra de
Mesmera. Sí, segurament.
Està bé. Què més, Víctor?
Hi ha diversos fragments d'aquesta obra en què Respighi juga amb els canvis de moda, De moda major a moda menor i viceversa. Ja vam dedicar un programa sencer a parlar d'això.
Sí, senyor, el del Quinter Tottenlieder de Mahler,
Sí, i allà els canvis es produïen, podríem dir, no eren tan sobtats, no eren tan seguits. Era un fragment llarg a major, que després venia el canvi a menor i durava una estona aquí, però és que els canvis són molt ràpids, major, menor, molt ràpids. Escoltem-ho. Ja està, era això, Hem posat aquest fragment, però això apareix moltes vegades, aquest canvi ara s'enfosqueix i ara es torna a aclarir. En aquest programa hem dedicat bastants moments a parlar de l'orquestració.
Recordo que ens n'has donat detalls molt concrets i fins i tot recordo un programa que el vam dedicar, diríem, completament a parlar de l'orquestració, el del quadres d'una exposició de Mussorgsky. Quin dels conceptes de l'orquestració vol repassar?
Mira, en repassarem un que vam dir que es deia mixtura. No sé si te'n recordes què era.
Alguna cosa com de barreja d'instruments o una cosa així, no?
Sí, de fet és com inventar un instrument nou a partir de la fusió dels timbres d'instruments diferents de l'orquestra. Seria com sintetitzar. Em sembla que vam dir que l'orquestra, de fet, és un un gran sintetitzador, un sintetitzador natural, per dir-ho així. I en vam veure un cas molt clar el dia que parlàvem de la Simfonia número 4 de Brahms. Era una mixtura que vam dir que era molt típica del romanticisme, una mixtura entre violoncels i trompa. Recordem com sonava.
Sí, sí, recordo, això que sona com una mena de supervioloncels, amb el reforç de la trompa,
Això mateix, sí.
Respighi, quines mixtures fa?
Mira, en fa bastantes, però en veurem un parell d'exemples que, a més, estan junts. El primer és una mixtura, també entre un, però és un violoncel i un oboè. I és un timbre molt curiós, ja ho veuràs. I a continuació ve una altra mixtura que no et dic com està feta.
Aviam. Aquesta és la de l'oboè i el violoncel, no?
Aquesta, sí. I ara fixa't el que ve ara.
Ostres. Aquí, a veure...
És curiós, aquest so?
Sí, sí, sí. I, flauta segur que hi ha.
Flauta segur,
sí.
Molt bé.
Però sí, hi ha una altra cosa que no sé...
Sí, hi ha una cosa que és el que fa els atacs.
Sí.
I és la celesta, que és aquest instrument de teclat que... percuteix, pica unes plaques metàl·liques, com una espècie de xilofon amb tecles, per dir-ho així.
Trencanous de Tchaikovsky.
Sí, exacte. I sona aquestes campanetes. És un instrument que moltes vegades apareix sol, però aquí el que fa Respighi és fusionar el seu timbre, que té la característica d'aquestes campanetes és que l'atac és molt precís, potser no té gaire ressonància, li dona aquest atac de la campaneta i la ressonància de les flautes i el flautí.
Ja podem tornar a sentir. Dani, sisplau, torna a posar aquest últim exemple. Bé, doncs, en fi, realment curiós, Podem sentir, et sembla, ja, el poema simfònic sencer, Fonts de Roma. En tot cas, a veure, repassem breument el que ens has comentat. Començàvem dient que Smetana i Respighi utilitzen recursos semblants per descriure o per suggerir el moviment de l'aigua. Has parlat també dels canvis de moda per fer clarobscurs en aquest poema simfònic i també d'aquestes mixtures instrumentals com elements destacables. Sentim, doncs, aquest poema simfònic, Fonts de Roma, poema simfònic en quatre parts, que fan referència a quatre fonts diferents de la ciutat de Roma. La Fontana di Valle Giulia a l'alba, la Fontana di Tritone al matino, la Fontana di Trevi al meriggio i la Fontana di Villa Medici al tramonto.
I veureu que aquestes quatre parts estan unides. No arriba a haver-hi pràcticament mai silenci entre una i l'altra. La música baixa, pum, i entre l'altra.
Estan soldades.
Molt bé.
Bé, la versió que us oferim, la que podem sentir ara, és la que fa l'Orquestra Simfònica de Minneapolis, dirigida per Antal Doherty. Bé, acabem de sentir Les fonts de Roma d'Ottorino Respighi en la versió de l'Orquestra Simfònica de Minneapolis sota la direcció d'Antal Dorati. Víctor, han estat, si no m'he descomptat, 26 programes de guia d'orquestra i que ja doncs, arribem al final. Mm-hmm. Quina valoració en fas?
Bé, no sé si em toca a mi fer valoracions, però mira, jo m'he passat molt bé. La feina de preparació, com ja saps, ha estat molt, molt intensa, però m'he divertit molt m'he divertit molt preparant-los i després fer-los aquí amb tu i amb el nostre tècnic, el Dani Guinot, a qui li voldria agrair la seva professionalitat, que ens ho posi tot sempre tan, tan fàcil, que això és molt important. Uh-huh. També volia agrair als oients, lògicament, el seguiment del programa i a tu, Raimon, la teva col·laboració.
Víctor, doncs, moltes gràcies a tu per venir i que passis unes bones vacances.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Bé, doncs, fins aquí aquesta primera etapa, aquesta primera temporada del programa Guia d'Orquestra. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins ben aviat.
Guia d'Orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Guió, Víctor Soler. Muntatge musical, Daniel Guinot. Realització, Raimon Colomer.